Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ça que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie.
Si dediquem un programa a les Pallasses, per força havíem de parlar amb la Pepa Plana, una de les artistes més prolífiques del nostre país. L'han guardonada amb una colla de premis, entre ells el Premi Nacional de Cultura el 2014, que ja ens va agradar que la cultura se'n recordés d'una pallassa, i és la directora del Festival Internacional de Pallasses d'Andorra. Aquesta dona no para, no atura, i aquests dies està rodant per Catalunya el Veus que no veus, tot i la Covid, a tope. Pepa Plana, com estàs?
Requete bien. Sí, si no entrem en detalls, amb ganes i amb alegria.
Molt bé, molt bé. M'agrada que els detalls els deixem per un altre dia. Tu vas començar els primers espectacles a finals dels 90. En aquell moment, una pallassa sola pujant a un escenari era exotisme pur o què era exactament?
Bé, a mi, no sé, en aquells moments jo em recordo que no m'auguraven un futur gaire esperançador. Em deia, ostres, Pepa, pallassa, dones, clar, sola, per adults, teatral, això que tu vols fer et moriràs de gana. No hi ha circuit. I bé, jo no tenia opció, era dona, era pallassa i volia fer això. Per tant, no és que m'inventés jo un circuit, en aquells moments hi havia una efervescència pallacil, per dir-ho d'alguna manera, i vam coincidir una colla de pallassos i pallasses que feien espectacles teatrals xulíssims, no?
Però clar, tu havies començat a l'Institut del Teatre, diguéssim que la teva formació era teatral clàssica, i jo no sé si dintre del pla d'estudis d'en aquell moment de l'Institut del Teatre, la importància que es donava als pallassos.
La importància era nul·la. La importància no. Clar, jo volia ser dramàtica, jo volia ser actriu dramàtica, vull dir, jo volia ser artista, tu. I jo a l'Institut del Teatre ja em deien que jo tenia fascinació per lo parateatral. Para por segoixi, jo què sé. Però sí que m'agradava molt tot el joc, la improvisació, les màscares, els fragolismes, el brossa, tota aquesta manera de crear així una mica més gamberra, més de tu, més amb més carisma, no? No agafar un text ja escrit i aprendre-te'l, interpretar-lo. Però jo ni pensaments de ser pallassa, ni pensaments. En aquells moments no hi havia ni referències ni cursos, ara que hi ha com una mena d'això, no? De moda o per sort, vull dir que tot està bé, però per tenir algun fil de formació, alguna cosa que t'ensenyés com es posa la màscara i com branda, com se fa anar, te n'havies d'anar a París o te n'havies d'anar més lluny, no? Perquè aquí no hi havia en absolut cap mena de formació.
Però tu m'acabaves de dir que sí que va haver com una mena d'efervescència de gent que ho volíeu fer. Vull dir, a part de tu, hi havia altres dones o no? En aquella època.
No.
No, estava sola, eh?
No, dones, la veritat és que jo t'estic parlant dels excèntricos, que sí que hi ha la Marcelín, no? Que ara els he donat el Premi Nacional de Circo, que em fa molta il·lusió per ells, molta. Però hi havia els excèntricos, també el Marcel Gros, que feia adults, el Leandre. Hi havia, sobretot, teatralitat amb nas, o sigui, pallasso, però majoritàriament masculina.
Ara parlaves també de referents, jo no sé tu, però per mi, quan era petita, les úniques referències que tenia de dos pallasses, per mi, eren la Julieta Messina fent l'Estrada de Fellini, no? I si m'apures, als 80, la Mari Sempere fent de pallassa. Però jo no tenia referents, o sigui, jo no recordo fins de gran pensar que hi havia dones que podien ser pallasses, o sigui, que podia ser possible això.
No n'hi ha, no, realment no n'hi ha. Vull dir que confonem a vegades còmiques amb pallasses, no? Gairebé sempre els guions o els textos estan escrits per homes. Per tant, si la pluma és masculina, la teva manera de jugar-la continuarà perpetuant l'objecte del riure, no subjecte. Per tant, clar, la Mari Sant Pere gran, era una gran còmica. La Mari Sant Pere era meravellosa, però còmica. I ella va tontejar, va jugar, es va posar el nas de pallassa, però en aquest cas he de parlar amb masculí una vegada més. Ella es va posar perruca d'home, vestit d'home, i va mostrar molt poca la seva feminitat. No va escriure ella, d'alguna manera, el que ella podia haver fet. En canvi, com a còmica, va fer el que li va donar la gana. I llavors també hi ha un altre referent a França, l'Anni Fratellini, que potser sí que és la primera Augusta que reconeixem, però també es vestia d'home, es mostrava al món com home. Però després, ella una mica, la Julieta Massina, de fet Fellini, s'inspira amb la Anni Fratellini per fer la Gesolmina de l'Estrada de Fellini.
T'es beau parce que t'es courageux de regarder dans le fond des yeux celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux qui se bat pour guérir de ses bleus.
Jo estava pensant ara que a veure com us pregunto això sense ofendre. Jo estava pensant ara que justament la Mari Sant Pere era una dona, quan ara explicaves això de que s'havia disfressat de pallasso home, no? Que era una dona que ella sempre feia conya sobre que no tenia èxit amb els homes, que la trobaven com un monstre, que la trobaven cavallina, no? Pràcticament, no? I llavors a mi em fa la sensació de que no només hi havia aquesta rèmora a sota de que les dones no podien tenir gràcia i que, per tant, quan havien de fer gràcia s'havien de disfressar d'homes o representar que eren homes, sinó que, a més, les dones que havien de fer de pallasses no podien ser físicament estereotipadament atractives, no? Sinó que aquesta part de monstruositat que tenim tots i de diversió i d'animal no la podíem ensenyar.
Sí, sí, això és curiosíssim, no? Vull dir que si tu volies ser còmica en una època, havies de ser gorda, lletja... Vull dir, la comicitat et venia per monstruisme, no? Que la Mari Sant Pere li va donar la volta, però sí, evidentment, la Mari Sant Pere feia riure molt perquè la seva figura, diguéssim, era... Bueno, era una senyora que no era guapa, guapa, físicament.
No era l'estàndard, no?
Sí, sí, sí. Però, bueno, això és la mirada masculina, no?
Però escolta, tu t'han dit mai...
Masculina de dir, te deixo fer riure perquè bueno, et tolero per objecte. I encara es perpetua, eh? A vegades veiem gags o, bueno, gags no, que és el segon còmic, esquetxos o molt escrits en masculí que continua repetint aquest estereotip, no? De dir, aixec, jo faig riure de lo que em passa, de la meva èpica, del meu desastre, de la meva drama, del meu quotidià, sigui com sigui. Guapa, lletja, petita, gran, gorda, prima, rossa, morena, és igual. Jo emeto des del meu satèl·lit. Però trobo que, bueno, no sé per què, el tema aquest no resol, no? Que per deixar-nos entrar dintre del riu de la comicitat havies de ser un monstru.
I escolta, tu t'ho han dit mai, això és que ets massa mona. No sé si els hi faràs gràcia perquè ets massa mona. Amb aquests ullets blaus, tan primetes, i sembles una ballarina. Tu què fas fent de pallassa?
Sí, bueno, a mi potser el record que tinc així de ja més joveneta, de que jo ja, vull dir, d'alguna manera em definia com a feminista i hi havia senyores, per sort, vull dir que del grup de la Sal i així, no?, que eren mestres del feminisme. I a mi m'havien arribat a dir, però Pepa, feminista? Però si tu ets guapa... Vull dir que fins i tot la paraula feminisme no ens l'havien d'alguna manera après o com dient no, però en aquests moments, per sort, hi ha tantes... Ja no hi ha marxa enrere, ja està, ja no hi ha marxa enrere. I sent pallassa sí que era com una sorpresa, no?, de que jo sempre sóc la cosa més bonita d'este mundo. Vull dir que no, jo m'agrada molt, sóc la Mari Pepi. Vull dir, coqueta, més no poder, amb el maquillatge perfecte, per l'oportunitat, el vestit que me fa conjunt. Jugo en aquest univers de vull que m'estimin, vull agradar, vull estar molt guapa. De, com de petita, a mi em deien que jo era un pet esvenit. No sé què vol dir això.
Això és molt de Tarragona, però això vol dir que ets molt presumida.
Sí, sí,
això, ho diuen
pet
molt.
Esvenit.
A mi també m'ho deien. Em deien pet esvenit i artista pelillos. Les dues coses. Anem una mica enrere amb allò que dèiem al principi de l'Institut del Teatre, que tu de sobte, o sigui, vols ser pallassa. I d'on vas treure la força? Si no tenies referents, si no tenies res, d'on va treure la força la Pepa Plana?
Jo vaig fer l'Institut del Teatre i quan vaig acabar l'Institut vaig muntar companyia. Amb una companya i un company vam muntar Pretèrit Perfecte. I això va durar com 10 anys. En aquest trajecte, jo la primera vegada que me vaig posar la màscara més petita al nas de pallassa va ser com, oh, com un gran aconteixement. O sigui, com si m'hagués pujat dalt d'un cotxe 4x4 que em permetia anar en llocs que no m'hauria atrevit mai. Això jo encara estava a l'Institut del Teatre i va ser a París amb l'Ariane Mouchkine del Teatre du Soleil, no del Cirque, del Teatre du Soleil. Però jo vaig pensar que enriquia la meva actriu. Oh, bueno. Això, bueno, va quedar allà, com dient, més eines per fer d'actriu. Llavors hi va haver un altre aconteixement, que és quan vaig veure per primera vegada un espectacle de pallasses, de pallassa, teatral. Que bèstia, em va ser un festival de pallassos de Cornellà. Que on t'ha sortit aquesta dona? Me va semblar que era brutal.
Qui era?
I que allò era tan bo que no era pallassos. Era una altra cosa.
Qui era? Qui era?
Clar, era una dona. La Gardi Utter, que ara és com la meva germana gran. Vull dir que som la mar d'amigues i tal. Vaig dir, hòstia, que bo. I es va quedar allà. I llavors hi va haver un altre tres, un tres, que és quan ja, a mitjans dels 90 a Hospitalet hi havia una casa ocupada autogestionada, que era la Vaqueria, i allà ens fèiem trobades artístiques, pallacils, polítiques, tota una mena de penya que teníem ganes de fer moltes coses. I allí amb la Virginia Imaz, la Virginia Imaz era com la tutora, no? La germana gran que ens guiava. I ella va ser la que va dir, bueno, prou, Pepa, ja no vinguis més. Tu t'has de muntar un número i has de fer, bueno, allà on puguis, en un bar, en un cabaret, allà. Però, evidentment eren tres referents per mi i eren tres dones. L'Ariane Mouchkine, la Gardi Utter i la Virginia Imaz. No podia ser d'una altra manera. No m'hauria potser apassionat si aquest univers hagués sigut masculí. Me van aplanar com dient, és possible, puc fer-ho i s'ha de fer perquè no tinc opció. Quan vaig decidir ser pallassa, me'n vaig adonar que no hi havia marxa enrere i que no m'importava res, que no m'importava fracassar, no sé què vol dir fracassar, però era com una revelació. No sé, una cosa molt estranya. Jo no sóc gaire mística, però vaig dir, allà que vull.
Je traînais les pieds des casseroles, je n'aimais pas beaucoup l'école. Je traînais les pieds, mes guibolles abîmées, j'explorais mon quartier.
Suposo que per fer una cosa d'aquestes, quan hi ha pocs referents i hi ha poca gent que estigui al voltant i una mica t'ensaboni, per dir-ho d'alguna manera, un també té dubtes sobre si mateix. Encara que vas tenir clar que volies ser pallassa, potser pensaves, ja sabré fer riure jo? O sigui, jo no sé, a tu potser ja no s'atreveixen a dir-t'ho ningú, però t'has sentit dir això de que les dones no teniu sentit de l'humor? Això encara pesa molt?
No noto pel públic, la veritat és que no. El que passa és que el riure és molt capritxós i molt delicat. Jo sempre parlo dels còdics, no? Tu rius del que coneixes i et reconeixes. En un pati de butaques, si mirem amb la normalitat, amb l'antiga normalitat, doncs veiem que majoritàriament un pati de butaques d'un teatre majoritàriament està ple de femení. Vull dir que hi ha moltes més espectadores que espectadors. Per tant, el còdic flueix, perquè els meus referents i els meus materials d'humor són molt femenins. Per tant, connecta ràpid i fa riure, perquè et coneixes i et reconeixes. El meu humor és per tothom. Per tothom vol dir tios i ties, però els meus referents són femenins i el meu material, les meves èpiques són femenines. Què passa en el moment de contractacions o de festivals o de, on, allà on hi ha el capdamunt de la piràmide del poder, no? Que majoritàriament, encara ara, qui decideix quins espectacles giren o no giren, quines programacions es fan o no es fan, continuen ocupant-les directors i no directores. Per tant, jo no els hi semblo tan còmica. Sí, està bé, no? La Pepa Plana o una altra companya, però no és tan bona o no em fa riure tant com un tio. Clar, perquè no se sent interpel·lat a vegades. O valora la feina, valora el rigor, valora la dramatúrgia, la posada en escena, però troba que... Ai, i hi ha tios que encara pensen que les ties no fem riure tant. Mm-hmm. És una llàstima. Cada vegada menys. Jo trobo que s'està entenent que hi ha una part importantíssima que hem d'explicar tantes coses encara.
Tu parlaves d'aquesta cosa que dels codis femenins. Posa'm un exemple d'això, perquè la gent se'n faci càrrec. Què vol dir un codi femení amb això del somriure? Perquè també t'he sentit a dir moltes vegades una cosa que em va semblar molt bonica, que les dones hem après a riure també dels codis masculins, ara falta que ells aprenguin a riure dels nostres, no?
Sí, bueno, això, no? Una mica les dones hem après a riure dels còdics masculins o d'entendre còdics masculins per no estar excloses, com sempre, no? Perquè si fa riure tothom i tu no rius és que ets tonta. Com que tonta no ho vols ser, fas veure que et fa gràcia. I hem rigut de polles, de huevos, de coses com de futbols, de jo què sé, de coses que a priori no ens fan molt de riure. En el moment que les dones comencem amb la nostra pluma a escriure els nostres guions, els nostres textos, els nostres deliris, comencen a sorgir coses que ens passen de veritat. Maternitats, desamors, que se't mulli la roba estesa, són, que se't cremi el pollastre, que, dels, idem, i coses com també que et preocupen com a persona humana, no? Migracions, guerres, però des de la teva mirada femenina, des del teu satèl·lit. Je suis pas ta pipi canapé. J'existais avant toi, j'existerai après toi. Je suis pas ta poupée canapé, je suis pas ta poupée canapé. Algú pensarà, quin sentit té al segle XXI que la Pepa Plana organitzi un festival com el Festival de Pallasses d'Andorra, no? Falta que us contractin els llocs, falta que us tinguin en compte, és un lloc on us trobeu i parleu de les coses que us passen. Per què t'has sentit a dia d'avui encara fer un festival de pallasses? Sí, el 2001, quan es va crear el primer Festival Internacional de Pallasses, de fet era el primer al món mundial, vull dir que era com en sèrio, ho vaig haver d'explicar molt, no? La meva resposta era, per què no? No, el 2001 vam aconseguir fer un festival d'enveja, de somni. 90 pallasses de tot el món cada edició, amb un pressupost, ja et dic, meravellós. Això es va caure a la primera sotregada de la mal anomenada crisi, no? I ara és un festival molt petitet. Jo crec que si el 2001 tenia sentit, hi havia com una possibilitat d'això, no? Hi va haver moltes pallasses que no tenien ni espectacle i arrel del festival van aconseguir fer espectacle, trobar-se, ajuntar-se pallasses que no es coneixien, una es mirava, l'altra dirigia, l'altra... En aquests moments encara és més necessari que llavors. Està més complicada la situació, jo veig que no hi ha relleus... A nivell teatral, vull dir que les dones pallasses en aquests moments costa molt més que abans entrar a circuits. S'han creat circuits paral·lels que moltes vegades són amb pocs recursos econòmics, per tant, moltíssimes pallasses no poden viure de la seva feina, per tant, estem fent una vegada més cultura amateur, no? I després l'altra cosa és que moltes pallasses opten per fer oficis paral·lels com formació o pallasses d'hospital, que està molt bé, però hi ha un gran dèficit de pallasses teatrals perquè costa molt accedir al mercat, però com a dona costa més encara i costa més ara que fa 15-20 anys enrere. Aviat només hi haurà un monocultiu i els monocultius sabem que són molt perillosos.
I masculins gairebé sempre. Pepa Plana, moltíssimes gràcies. Dir-vos als oients que veus que no veus, en principi, durant el novembre, a Palau Solità i Plegamans, a Reus, al Cuber, vull dir, i que continuarà girant.
Tortosa, també, Tortosa, costat de casa, que visc al Delta. I molt contenta, jo no, vaig creuant els dits dia a dia. La cultura és segura i no és un eslògan, és segura perquè és salut mental, perquè et fa somiar, et fa riure, et fa pensar. Vull dir que aneu al teatre de veritat, que ens salvarà d'aquesta pandèmia de merda.
Exacte. Doncs Pepa, moltíssimes gràcies i molta sort. Una abraçada.
Ens veiem als teatres.
I tant que sí.
Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.
Com més vam obeir, pitjor ens van tractar. Rosa Parks, activista pels drets civils.